A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
El cicle revolucionari alemany que va esclatar el novembre de 1918 es caracteritza per ser l'intent d'establir un poder des de les classes populars en un estat amb un capitalisme plenament funcional en el marc caòtic del final de la Gran Guerra. Aquesta revolució es caracteritza pel sorgiment dels consells per tot el territori alemany, formats per soldats i treballadors, amb demandes de justícia per a les classes populars. Els seus objectius polítics portaran al límit a les elites tradicionals alemanyes, que faran ús d'una violència brutal per defensar els seus amenaçats privilegis. Quin paper va jugar la socialdemocràcia en aquest context? Què són els Freikorps? Quin rol hi van jugar personatges com Friedrich Ebert, Gustav Noske, Gossagnan o Rosa Luxemburg? Benvinguts al motí de Kiel. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar. I aquesta setmana, per iniciar un pack de programes, de dos programes, per parlar de la Revolució Alemana, i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
Hola, com anem?
I avui, per parlar d'aquest tema, tenim molt especialment a l'Alejandro Andreassi. Ell és professor jubilat, ara ja, d'història contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona, i ens fa molta il·lusió que avui estigui amb nosaltres un mestre de molts dels que hem estat aquí parlant en aquest programa. Moltes gràcies per venir, Alejandro. Benvingut.
Moltes gràcies a vosaltres, i també per a mi és un plaer trobar-me amb vosaltres, en sèrio. Lo dic de tot cor, no és cap convencionalisme, eh? Lo dic en sèrio.
Perfecte, doncs estarem amb tu parlant d'aquest tema tan interessant com la Revolució Alemana durant un parell d'hores. I la primera pregunta que et voldríem fer, la pregunta inicial, Alejandro, és per què nosaltres en general s'ha tan poca cosa d'aquesta Revolució Alemana?
Perquè, entre altres coses, ha sigut una revolució fracassada, i a vegades no interessa parlar de fracassos, i per altra està, diguem, d'alguna manera amagada, ocultada per la gran revolució d'octubre, que clar, si la comparem una amb l'altra, per el seu impacte, per la seva transcendència, una sembla molt petita i l'altra molt grossa. Lo qual jo penso que no és tan així. O sigui, inclús el fet de ser fracassada no vol dir que no tingui una gran significació històrica. De la mateixa manera que si fem referència, per exemple, a l'1 d'octubre, l'1 d'octubre és una cosa, un fet extraordinari, malgrat que no hem aconseguit encara tenir un referèndum d'autodeterminació i resoldre el tema de la independència de Catalunya. No? Per tant, jo penso que ha sigut més un problema de cert exitisme intel·lectual, no? que afavoreix el que és triomfant i no el que és un fracàs.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Spartacus, 1919, Berlin.
Spring.
Alejandro, aquesta cançó que estem escoltant i que ens han recomanat que avui posem aquí al programa, què és això que estem sentint?
Home, penso que evoca, d'alguna manera, sempre l'historiador, no solament un científic social que analitza dades objectives, sinó que també, d'alguna manera, a vegades fa una mica d'empatia amb una, no, amb una època, és una mena de viatge mental al temps i de situar-se, més que res perquè forma part, mai cal exagerar amb l'empatia perquè podríem terminar inventant coses.
Et podem involucrar massa.
Involucrar massa, no?
No, no ha passat mai això, mai ha passat això.
Però sí, és cert que evidentment forma part aquesta empatia de l'anàlisi històric. Per tant, aquesta cançó, que avui dia segurament molta gent que ni coneix, tenia un significat per a la gent d'aquella època extraordinàriament gros i forma part, diguem, de tota la simbologia, de tot l'univers mental que forma part del procés revolucionari que es va donar en aquella època.
Molt bé, perquè aquesta revolució que ens introduïa l'Alejandro s'allarga fins al... comença el novembre de 1918 i s'allargarà fins a l'any 1923. Evidentment està en un context on Alemanya, després de 4 anys de guerra, un desgast brutal, es troba en una situació molt complicada. Alejandro, si ens podries fer 5 cèntims de quina és aquesta situació d'Alemanya durant aquesta tardor de l'any 1918 amb aquesta ja guerra que ja porta 4 anys ben bons.
Sí, sí, clar que sí. A veure, la situació d'Alemanya a l'any 18, al novembre del 18, el moment que va esclatar la revolució. Voldria fer un petit incís, més d'hora conceptual. Jo penso que tenim que considerar i analitzar els processos revolucionaris no solament el moment de l'esclat. El moment de l'esclat és el moment més visual, no? Però un procés revolucionari mai és solament un esclat. És un procés de llarga data en el qual, de manera lenta però sostinguda, es va produint, diguem, un canvi molecular, com deia el Gramsci, en els que van buidant les estructures i conceptes que asseguraven l'hegemonia de la classe dominant, sota el cas de Reich, per substituir-los progressivament per altres valors. Objectius, procediments, que modelaven una nova moral i una nova praxis que estava presidida per la democràcia radical, que va ser un dels signes evidents de la revolució alemanya, representat pels consells d'obrers, soldats i camperols. I la Gran Guerra és un accelerador. O sigui, sense aquell procés previ de buidatge i de substitució de tot l'univers mental per l'altre, la Gran Guerra no hagués operat. La guerra és un accelerador, és un catalitzador, diguem, si utilitzem una similitud de la química, no? Uh-huh. Perquè, clar, la derogació de la llei antisocialista aprovada el 1878 sota el govern de Bismarck, que és una llei de repressió de la socialdemocràcia i tot el moviment obrer, va acabar per una gran vaga dels miners, del RUF. O sigui, la gran vaga va derribar, o sigui, va ser el triomf de la classe obrera endavant de l'estat prussià, de l'estat alemany. I de la mateixa manera, les vagues al 1905, 500.000, 1.000 milions de treballadors en el RUF, no, fent vagues. Per tant, no, aquestes vagues de les que parlarem...
No pareixen del no-res.
Exactament.
Tota una tradició.
Exactament. De lluita i de formació d'una concepció, d'una possibilitat de concepció d'organització diferent de la societat.
És important aquest matís que fas, Alejandro, aquesta explicació, perquè sovint, i aquí a les portes de Troia també en fem esment, no? Això, les coses no apareixen de sobte i no passen de sobte. I els que... som profes també d'alumnes, en aquest cas d'educació secundària, doncs també fem molt això ho posem molt de relleu moltes vegades, que de cop i volta les coses no passen perquè sí, i el que havíem explicat ahir ja s'ha acabat i comença una cosa nova que no té res a veure amb l'anterior. No, tot forma part d'una sèrie de fets que s'entrelliguen
no,
i que
no
tenen...
No són com bolets. Inclús els bolets, perquè sorgeixen després de la pluja, és que té que veure una llavor prèvia. No?
El miceli.
A mi, si me permeteu un segon, una metàfora que sempre m'agrada moltíssim, una que deia el Hobsbawm, el Erich Hobsbawm, deia que els processos revolucionaris i els moviments, no?, socials, el conflicte social, ell deia que funcionen com un motor dièsel, no com un motor d'explosió. Mm-hmm. El motor d'explosió és la guspira, no?, que fa esclatar el combustible i produeix el moviment del pistó. En canvi, el motor dièsel es produeix un lent i progressiu augment de pressió i és aquesta pressió la que fa l'esclat, no? Uh-huh. Bueno, la que fa el moviment, ni l'esclat, el moviment, no? A mi sempre m'ha semblat una metàfora molt interessant, aquesta del Hobbes. Bueno, perdoneu aquesta discreció i entrem a la situació d'Alemanya al novembre del 18. La situació és catastròfica. Catastròfica perquè la guerra ha produït en totes les nacions beligerants, però especialment en Alemanya, per el bloqueig que la flota britànica someteix a Alemanya, a un patiment brutal de la població, especialment a nivell alimentari. No és aquello de que feien el pan amb serrí i coses per l'estil, i no és mentira tot això. No? Després la quantitat de baixes, no?, que implica, o sigui, quan tornen els cadàvers, no?, o els mutilats. Després es veuen aquestes fotos de la República de Weimar dels mutilats, no?, sin una cama, demanant... Exacte, caritat en el carrer i tot això. O sigui, és una situació molt traumàtica, molt crispada, i molt crispada que ja la crispació s'ha manifestat anys abans, si voleu la comentem ràpidament. Però bàsicament és una situació de gran deteriorament social. És com vosaltres perfectament sabeu, és un règim, a més, autoritari, és una monarquia constitucional, no parlamentària. Què diferència hi ha entre la monarquia parlamentària i la constitucional? Bueno, jo prefereixo una república, però... No? Però, evidentment, en la monarquia parlamentària, almenys, el govern, el cap de govern, és anomenat pel Parlament. En aquest cas, el cap de govern, el canciller, era anomenat per el Kaiser, per l'emperador. Al mateix temps, l'emperador podia dissoldre les càmeres, el Reichstag, quan volia. El Reichstag tenia, sí, una capacitat legislativa, però molt limitada. No podia, per exemple, legislar sobre el pressupost de l'exèrcit. Això era potestat exclusiva del canciller i, per tant, de l'emperador i de l'alt comand del... Uh-huh. De l'exèrcit, no? A més, la potestat legislativa era compartida entre el Reichstag, que era el Parlament amb els seus diputats elegit per sufragi universal masculí, no? I amb el Bundesrat. El Bundesrat era el Consell Federal, en el qual estaven representants dels diferents regnes o estats que formaven part de l'imperi alemany, perquè l'imperi alemany en realitat era un imperi de una federació de molts estats. No? El més gran de tot, el més gros, el més potent, el més important, no sabem del punt de vista militar, sinó del punt de vista industrial, era el Regne de Prússia, no?, que anava des de la Prússia oriental a l'est fins a la Renània a l'oest. O sigui, la zona del Ruhr formava part del Regne de Prússia. O sigui, Prússia era enorme, no?, el segon diguem menor d'extensió i importància de població era Baviera, no? Mm-hmm. Tenia Sajonia, Turingia, etc. Però i després havia alguns estats molt petitons, com per exemple Brunswick, o sigui, que era un veritable mosaic. Aquí no tenim per mostrar diapositives, però si estiguéssim fent una cosa per internet o en una classe podríem mostrar, no?, el mosaic. Malgrat això, inclús el sistema representatiu era molt deficient, perquè a part de les limitacions que tenia el Reichstag, que sí era electes el diputat per el vot universal masculí, en Prússia el sistema electoral era el que es deia de dry stand, o sigui, el sistema de los tres estaments o classes, en el qual cada classe o estament determinat per la renta, per el nivell de renta, triava el terç del Parlament prussià. Vol dir que les classes pudents estaven sobre representades i les classes baixes o de menors recursos estaven infrarrepresentades, i això va ser una de les reivindicacions democràtiques que va a acompanyar el moviment vaguístic i el moviment de protesta que es va produir ja abans de la guerra i durant la guerra. Bueno, continuem...
Hem fet algunes pinzellades ja. Jo no sé si en quant a la situació d'Alemanya en aquests moments, no sé si hi ha alguna cosa més per comentar. Per exemple, la situació de composició dels partits polítics del moment, quin paper jugaven en aquest...
Bueno, sí, sí. Bueno, el partit té un paper, no és un règim totalment autocràtic a l'estil del règim tsarista, per exemple. Uh-huh. El partit té un paper i, a més, hi ha interès del partit de participar al Reichstag, perquè, clar, ahí hi ha un joc d'interessos que moltes vegades es juguen al Reichstag i sempre hi ha, o sigui, diguem, el sistema polític alemany del Kaiserreich, de l'imperi, és un sistema de perpetu joc entre un poder executiu molt fort i amb moltes capacitats i un poder legislatiu i un sistema de partits que estan permanentment negociant, no? Negociant. Especialment en l'època del Kaiserreich, dos grans partits, que són els liberals nacionals i els conservadors, després hi ha un grup de petits partits, i luego el Centrum, que és el partit catòlic, és molt important, per la quantitat de suport que té, especialment a la zona de Baviera, i després l'SPD. Però l'SPD, en el marc del Kaiserreich, és com una... com la Cenicienta, diguem. És un...
A mi, per què, el socialdemòcrata, per què és la Cenicienta?
Sí, és, i clar, perquè el Partit Socialdemòcrata és considerat un Heimatfeinde, o sigui, un enemic de la pàtria.
Ajà.
O sigui, si bé és un partit legal, bueno, excepte en l'època de la vigència de la llei antisocialista, que va del 1878 fins al 1890, el moment de, que és un partit legal, però tota l'activitat política va dirigida a aïllar permanentment a l'SPD. A tal punt que l'SPD, al 1912, o sigui, en vísperes de la guerra, bueno, esclata el 14, però em refereixo a les últimes eleccions que n'hi ha, que són el 12, és el partit, el primer grup parlamentari, és el grup parlamentari principal, i malgrat això...
enemic de la pàtria.
Sí, enemic de la pàtria. Heimatfeind era el terme en alemany que utilitzava per a definir-lo.
Molt interessant, perquè justament ja avancem als nostres oients que després dels fets que coneixerem avui, serà l'SPD i els seus dirigents els que estan al capdavant del que neixi després d'aquestes turbulències que amb l'Alejandro avui coneixerem. Que és una època, justament la paraula, de turbulències per a Europa. Estem en el moment on ha esclatat a pocs mesos la revolució russa i, per tant, és un fet de conseqüències brutals per tota Europa i per tots els partits alineats en l'òrbita obrerista i, per tant, quines conseqüències té per a Alemanya aquests fets de Rússia del 1917, Alejandro?
A veure, les conseqüències són òbvies en diversos sentits. En primer sentit, per al que va ser el moviment revolucionari sempre serà un estímul, un exemple, no?, que intervindrà en el debat polític al si de l'esquerra. Perquè, clar, ja parlarem, no?, però el Partit Socialdemòcrata després es desdoblarà en altres organitzacions. Però, a més, clar, no, tenim que tenir en compte que la presència de la revolució russa va modificar el sistema de legitimació o deslegitimació de la intervenció d'Alemanya en la guerra. Alemanya, el Kaiser, les classes dominants presenten la participació en la guerra com una defensa de la cultura, Alemanya com un exemple de cultura, frente a la barbàrie russa. No? Algo que té... me passa avui dia. No?
Sí, sí.
Bueno, la barbàrie russa és una amenaça per a la cultura i Alemanya és defensa d'aquesta barbàrie russa, de l'agressivitat del tsarisme i és defensa també del revanchisme francès. Clar, la revolució russa fa caure aquell tsarisme. I, a més, el govern alemany demostra el caràcter agressiu e imperialista que tenia, perquè el Tratat de Brest-Litovsk és, bueno, és una sangria brutal per al territori ara controlat per el poder revolucionari bolxevic. Es perd, ara no recordo el percentatge, però crec que, no sé si de les mines de carbó es perd el 80% la zona agrícola perd com un 60 o 70% també, perquè, per exemple, queda en poder d'Alemanya, controlat per Alemanya, i tot el que avui dia és Ucrània, no? O sigui, les terres, les famoses terres negres. Bueno, o sigui, que ahí hay una modificació també dels motius de la guerra, i Alemanya, bueno, el govern, l'imperi, mostra la seva cara més agressiva. També l'estava demostrant con el tema de Bèlgica, no? I és, això serà un debat després molt interessant i molt conflictiu en la immediata postguerra. En quant als partits d'esquerra, i ara diria partits, ja abans de produir-se la revolució, tenim que l'SPD es desdobla, creant-se un partit que és el USPD, que és en alemany és un Abhängige Socialdemokratische Partei Deutschland, o sigui, Partit Socialdemòcrata Independent d'Alemanya, que és un partit que sorgeix del grup dintre de la socialdemocràcia que no està d'acord amb el suport a la guerra. Uh-huh. No tots els que estan en l'USPD des de bon començament estan en contra de la guerra, però va produint gradualment, a mesura que inclús el front intern es va deteriorant, no? I que la guerra està en un estancament, perquè la guerra en realitat té una acceleració a partir justament de la retirada de Rússia de la guerra. Hay una aceleración, ahí parece que Alemanya va guanyant, llavors Alemanya utilitza retira l'exèrcit de Rússia, que té al front oriental, i lo manda a l'occidental, i ahí hay una gran contraofensiva que parece que Alemanya puede ser l'últim intent, no?, de guanyar la guerra, és quan intervenen ja els nord-americans, però en ese moment és quan es dinamitza la guerra. Però fins a aquest moment la guerra és molt estàtica, sí. però produeix un gran patiment, un gran desgast, no solament del poble alemany, sinó dels recursos, etcètera, etcètera. I, per tant, a mesura que va transcurrint la guerra, els sectors que al principi estaven d'acord amb la participació comencen a estar, dintre del Partit Socialdemòcrata, comencen a estar també en contra de la guerra. Aquesta gent, més els que des de bon començament estan en contra de la guerra, van a formar part de l'USPD. I dintre de l'USPD va haver un grup que és el grup més crític amb la guerra, que a més van patir presó alguns d'ells per la lluita, per la pau i contra la guerra, que va ser el grup Spartacus, la Liga Espartaquista, amb la Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Franz Mehring, Clara Zetkin, Paul Levy, Paul Frohlich, etcètera, 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 que és tota la gent que després, al final de desembre, a partir del 31, entre el 31 de desembre i el 2 de gener, el 31 de desembre del 1918 i el 2 de gener del 1919, van a fundar el KPD, que és el Partit Comunista Alemany, el Partit Comunista d'Alemanya. Sí?
Ja arribarem ja a aquests fets, perquè encara ens falten alguns elements per parlar. No sé si volies afegir alguna cosa més, Alejandro, referent a...
De qualsevol manera, ja abans de la guerra, n'hi ha, diguem, una ala esquerra dentro de l'SPD, que va ser la que després conformarà l'USPD, però, además, no és l'únic grup. Hi ha un grup molt interessant al nord d'Alemanya, que té la seu principal a Bremen i també a Hamburg, que són és l'esquerra internacionalista de Bremen. Són comunistes, ells es denominen comunistes internacionalistes. Fixa't que te diré el nom exacte. Sí. Comunistes internacionalistes d'Alemanya, Internacional i Comunista en Deutschland. Aquests, i però és interessant destacar, aquests tenen inclús un perfil ideològic que és, d'alguna manera, diferent del perfil ideològic que tindran els partaquistes o els membres de l'USPD. Perquè aquest està molt influït per la Carta d'Amiens, o sigui, per el sindicalisme revolucionari francès i per el sindicalisme revolucionari nord-americà. Los IWW, Industrial Workers of the World. Per què? Perquè molts d'ells havien sigut emigrants als Estats Units i al tornar, tornen amb tota la praxis i la ideologia de la IWW. I això, aquesta gent va formar part del primer KPD i van intentar introduir, diguem, tota la teoria.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs continuem a les portes de Troia amb l'Alejandro Andreassi fent aquest pròleg per parlar del que seran els successos més protagonistes de la revolució de novembre, de la revolució alemanya, i el poder, el fet aquest detonant després d'aquesta història que es va coent, com ens explicava molt bé el professor Alejandro, hi ha un moment que és catalitzador de catalitzadors, potser, que seria aquest motí a Kiel. Què ens pots explicar de tot això?
A veure, com bé diu el Sergi, n'hi ha una sèrie de... És el moment culminant, producte de ja moviments molt importants que s'han produït durant la guerra, especialment una gran vaga general en gener-febrer del 1918. Però què passa? Bueno, que el 28 d'octubre, però molt concret, del 1918, l'alto comand de la Marina Alemanya, en un intent desesperat de liberar l'última batalla contra els anglesos, ordena que la flota sortessi. Els mariners es neguen, perquè saben que és anar al sacrifici.
Quan ja tot està perdut, perquè vaig jo a sacrificar-me...
No té cap sentit, exactament. I, per tant, 600 mariners són encarcelats. El dia 2 de novembre, o sigui, 3-4 dies després d'aquests fets, es produeixen manifestacions per l'elevació d'aquests mariners. El dia següent, una assemblea ja de mariners exigeix la liberació, s'empoderen dels vaixells, o sigui, pugen els vaixells de guerra, i desarmen els oficials. I, a més, posen la bandera vermella als vaixells. El 4 de novembre, vaga general i constitució en Kiel del primer Consell d'Obrers i Soldats. El govern, que el
primer Consell és a Kiel el 4 de novembre del 18.
Sí, 4 de novembre de 1918. El govern, que en aquest moment encara és el príncipe Max von Baden, però d'on ja participen representants socialdemòcrates, el propi Ebert, envia Noske, Gustav Noske, que serà el butxí de la revolució, com a governador de Kiel. Els mariners, la primera reacció que tenen és alegrar-se, per un socialdemòcrata, bé.
Home, però era un enemic de la pàtria, no?
Sí, però el tio ve a liquidar els consells, a frenar-los. Cosa que tampoc aconsegueix, però bueno, ja la intenció està ahí. I que marcarà un poc després la deriva de lo que és l'ala dreta de la socialdemocràcia. A continuació de Kiel, Bremen, Hamburg... O sigui, si agaféssim un mapa, veus que de nord a sud, en el terme de 4 o 5 dies, va barrent la revolució en tota Alemanya. Es van formant consells d'obrers i soldats, i en Baviera, inclús de camperols, és l'únic lloc a Alemanya, però clar, però en Baviera el camperolat és molt important i a més és una, és un estat que forma part del Kaiserreich molt de pes, eh? Hi ha consells camperols.
Déu-n'hi-do.
I totes aquestes revoltes que esclaten a Kiel i es comencen a estendre pel territori alemany, què signifiquen per a l'SPD?
Per a l'SPD significa més un incordi,
un
obstacle, un problema, perquè si anem a les intencions de l'SPD, especialment en els seus dirigents principals, Ebert, Scheidemann, etc., no és que la idea, el propi Ebert, per a ell la idea era crear una monarquia, transformar Alemanya en monarquia parlamentària, passar d'una monarquia constitucional com era, una semi-autocràcia, a una monarquia parlamentària. Esa era l'única aspiració.
Fer un model com a d'altres països a Europa.
Com a Anglaterra, com a la Gran Bretanya, no com a França. O sigui, en lloc de copiar a França, copiava a Gran Bretanya. El model per ell era això. Per tant, tot aquell moviment rebombori revolucionari, clar, el qual, a veure, el moment que es constituïn els consells, hi ha un empoderament, que després es perdeix aquest empoderament, però en el moment és un empoderament. A més, el consell de soldats. Els soldats tenen fusell.
I, clar, clar.
Entonces, clar, la cosa és complicada. El que passa que, i després, si voleu, no ens dona temps de marcar la diferència amb la Revolució Russa, el problema és que no es desbanda l'exèrcit. L'exèrcit continua, o sigui, es forma el Consell de Soldats, però una part de l'exèrcit continua íntegra, especialment els quadres de mand de l'exèrcit, no? De comandament. No? O sigui, aquests continuen íntegres. I justament l'acord que es donarà després, o sigui, quan Max von Baden, després d'anunciar l'abdicació de Wilhelm, del emperador, ell l'anuncia, i li transfereix el govern, o sigui, la cancelleria, bueno, sí, a Ebert, Ebert immediatament pacta el dia 10 de novembre, perquè el 9 és el moment de l'abdicació.
Abdicació del Kaiser...
El dia 9 de novembre. El dia 10, Ebert agafa el telèfon i parla amb el general Groener, que era el que havia quedat a càrrec d'un tio... sembla que era molt especialista en mobilització i logística, de tot el retorn de l'exèrcit, perquè el dia el 30, ara no me'n recordo, si el 30 de novembre, l'armistici deia si el 30 de novembre o el 30 de desembre tenia que estar tot l'exèrcit retornat. Uh-huh. Bueno, per tant, el que en aquest moment, diguem, totes les operacions que són de retirada, de desmobilització, les porta aquest Groener. Entonces, amb Groener pacta el suport de l'exèrcit al nou govern, que és el famós el comissariat del poble, del poble alemany, a canvi de que el comissariat, o sigui, el govern revolucionari, el govern provisional, reprimeix i amb tota la firmesa del cas al moviment consellista, al moviment revolucionari. Ese és el pacte entre Ebert i Groener.
Mm-hmm. Clar, és que jo suposo que en qüestió de 12-13 dies s'està respirant un terror brutal allà, perquè en 12-13 dies s'han expandit aquestes assemblees que poden recordar els soviets, no?
Clar.
I la gent té por, llavors un pacte de contingència en aquest cas sembla el més lògic en aquest sentit, no? Per reprimir això i que no s'acabi convertint en una revolució més general a tota Alemanya.
És que la por, l'observació teva és totalment molt pertinent, perquè la por no és solament... del comandament de l'exèrcit i de la direcció socialdemòcrata. La por és dels empresaris, la gran patronal. La gran patronal, clar, perquè els consells no solament intervenen a nivell, diguem, jurídic-administratiu, intervenen a nivell de les empreses, s'ocupen empreses, en aquesta experiència de control obrer. I també les classes mitjanes, la burgesia, és que en Alemanya existeix el concepte de lo que és la burgesia il·lustrada. Vosaltres sabeu molt bé la importància que tenen a Alemanya els títols universitaris. Inclús jo això l'he vist, no me l'ha contat ningú, l'he vist, una placa de doctor, o sigui, és un tio que té dues tesis doctorals, o una tia, dues tesis, és doctor-doctor, no? Bueno, el principal, tot el estament acadèmic, no?, que està horroritzat, perquè aquest, com pot ser que aquest està purri, està...
Una possible pèrdua de privilegis que a l'aturada de totes.
Brutal, o sigui que són molts sectors que estan patint perquè el seu estatus caigui i no es recuperi mai.
Perquè, Alejandro, tu has començat a mencionar una miqueta, però com aquests programes tenen el seu, una part del seu nucli central en aquests consells que estem parlant, l'orientació política d'aquests consells, exactament cap a on balancejava exactament i quines eren les, suposo que a cada lloc diferents, però en general les seves reivindicacions polítiques cap a on anaven? Què volien? Què demanaven?
Bueno, el consell, primer de tot, perquè me faltava un sector social més que té por. I no us sorpreneu. Són les direccions sindicals. Die Freie Gewerkschaften són els sindicats lliures, que són els sindicats socialdemòcrates.
Clar, és que aquí
estan molt preocupats.
Ma, clar, els hi poden treure...
Clar, perquè el tema és que lo interessant del Consell és que no és un projecte teòric, és un projecte que sorgeix de la lluita. Els consellistes van construint un poder des de sota. És una democràcia de base. Clar, és una democràcia que en primer moment qüestiona el propi poder de la dirigència sindical. Els sindicats alemanys s'havien burocratitzat massa. És el gran problema que té Alemanya, el que té la socialdemocràcia alemanya. Però, per una part, era el Heimatfeind, enemic de la pàtria, però per l'altra costat, la pròpia democràcia, el sector més moderat, intentava el contrari, que la retiressin aquest segell, que l'acceptessin com un partit important en el joc polític d'Alemanya, no? Per tant, clar, la revolució era com perseguir la línia de l'horitzó, no arribes mai. Ahí viene el famoso debat entre revisionistes i no revisionistes, i els revisionistes, com molt mala llet, deien, el Bernstein, decía, no, si nosaltres aquí utilitzem un llenguatge revolucionari, però la política que fem és totalment reformista. La política que fem és donar la raó a nosaltres. Per tant, el que qüestionava aquests consells és també aquest poder sindical, que era una de les patas de la burocratització de la socialdemocràcia. No? Era, o sea, el projecte, a mida que es va aproximar l'esclat i durant l'esclat, adquireix característiques d'una democràcia socialista. A tal punt que la ideologia d'aquests delegats d'empresa revolucionaris, revolucionari obloite, en alemany és revolucionari obloite, són delegats revolucionaris d'empresa, que en Anglaterra eren els shop stewards, el moment de shop stewards, no? És simultani en aquesta època, el famoso Red Clyde, no? Les mobilitzacions que hi ha contra la guerra en la Gran Bretanya, perquè també no és solament un fenomen alemany. Però me refereixo, els delegats de revolució d'empresa són gent que termina propugnant una democràcia obrera, un sistema consellista que substitueix completament a qualsevol sistema parlamentari. Perquè per a ells la dictadura del proletariat és això, la democràcia obrera, el consellisme. O sea, el tema de dictadura proletaria siempre rechina porque significa que le llamamos dictadura. Pero en realidad, el sentido para ellos, y especialmente para los reyes maestres como el Marx y el Engels, que eran muy clásicos, son gente muy, muy inspirada por la época clásica, ellos piensan en dictadura como una situación transitoria de un poder que se transfere momentáneamente, el poder soberano le transfere a un dictador para resolver un problema, pues en el fondo es un delegat. Es un delegat y tiene que cumplir como era el dictador romà.
Exacto.
Bueno, y por tanto, es un sistema en el cual, es un sistema formado por mandataris, y mandataris en el sentido veritable del término. Hoy día dimos, un mandatari, el presidente, ¿no? El Pedro Sánchez es un mandatari, sí, bueno, no, el mandatari no es el que manda, es el que es mandat. El veritable significat del mandatisme de la mateixa manera que el comissari és aquell que els que detenten la soberania li han encarregat la realització d'una tasca. I si la resolve bé, perfecta. Però si no la resolve la satisfacció,
fora.
Fora. I això és el funcionament dels consells. Perquè, clar, d'on treuen això ells? De la seva pràctica de lluita, de les vagues que van destrenant durant la guerra, o abans, i també d'exemples històrics. La Comuna de París, les comunes jacobines muntanyeses dels 93, 90, del 92-93 de la Revolució Francesa, les quals us hablaria magníficament bé el Joan Tafalla, que sabe moltíssim de la, sap moltíssim de la Revolució Francesa. Aquest és el sentit, aquesta és la ideologia. I és una ideologia que està cada vez més delimitada per aquest grup, a tal punt que tenen disputes con el USPD i con el KPD, disputes fraternals. Per ells, l'enemic a batir és la classe dominant, és l'aristocràcia, és la monarquia i també, clar, la dreta de l'USPD, clar. Clar. Arribat el moment, sí. Perquè, bueno, no sé si això...
Clar, ens estàs descrivint doncs, la complexa formació i configuració d'aquests consells, no? I el paper que jugaran i que és una cosa molt, molt variada i de diferents intencionalitats, però que al final tenen les coses bueno, a una direcció clara de cap on han anat les coses.
Exactament.
El cas és que a partir del 9 de novembre... a l'imperi no té Reich, no té Kaiser, perdó, i per tant Ebert ja passarà a ser canciller el 9 de novembre.
No, canciller encara no. Ell va a presidir el Consell de Comissaris del Poble. El Correcte. Canciller serà una vegada s'aprovi la Constitució i se triï un president.
Val.
Bueno, ell en realitat no va ser mai, perquè ell va ser president de la República de Weimar. El que va ser el primer canciller va ser Philipp Scheidemann, que és aquell que ahí també, el dia, el propi, el 9, no, el 10, no recordo si el 9 o el 10, però no importa. Resulta claro que el Consell de Comissaris del Poble i la direcció del Partit Socialdemòcrata s'adonen de que Karl Liebknecht, en representació de l'espartaquista, va proclamar la República Socialista.
Què va passar? Perquè van haver... O sigui, com si fos això... va sortir un a declarar un tipus de república, un altre un tipus de república. Exactament. Això a Berlín, en qüestió d'hores
de
i de diferència. Què va passar?
De la tarda d'aniversari, com a dir, bueno, al Palau Imperial de Berlín, perquè com una tarda d'aniversari, des del balcó principal... Karl Liebknecht, líder de la Liga Espartaquista, proclama la República Socialista d'Alemanya. I al mateix temps, per guanyar-li demà,
Scheidemann
des del balcó de la Cancelleria del Palau de Relacions Exteriors, proclama la República Alemanya.
Què està passant?
Clar, perquè el problema és que temen, clar, que si no el proclama la República... espartaquistes i el Consell, si tot i quanti, les guanyaran demà. A veure, amb el conflicte o el debat amb Ebert. A Ebert no li fa cap gràcia el que ha passat. Ebert continuava pensant en que el millor era una monarquia parlamentària i té que acceptar, malgrat tot, té que acceptar aquesta sortida. Perquè no ens queda més remei. És per això, eh?
Alejandro, i per estabilitzar tot aquest panorama...
Sí, què fan?
De qui tiraran mà?
Bueno, el tema és... A partir del 9-10 de novembre comencen a moure-se coses. El 15 de novembre es reuneixen els sindicats, bueno, el representant del sindicat, que és Carl Leyen, con el representant de la patronal, Hugo Stins, i constituyen el que es diu una comunitat de treball, la Arbeitsgemeinschaft. Aquesta comunitat de treball implica una sèrie d'acords i un seguiment d'aquests acords, que són, bàsicament, una part de les reivindicacions que ja s'havien manifestat, no solament durant la guerra, sinó molt abans. S'instaura la jornada laboral de 8 hores, se legalitza la presència dels sindicats a les empreses, se legaliza la presencia sindical a las empresas, se crea un subsidio de Atur, que en realidad se trigará después hasta el año 27 a posarse en práctica, pero bueno, pero teóricamente es crea un subsidio de Atur y se aprueba la participación de delegados obreros en comités consultivos dentro de las empresas.
Que encara no es la socialización.
No, para no. Es que justament l'objectiu és evitar la socialización.
És el contrari. De fet, això sembla un pacte que sembla gairebé una traïció, no?, entre moltes cometes.
Clar, exactament. O sigui,
els sindicats pacten amb l'empresari per relaxar les masses.
Totalment, total. I per treure poder i objectius als consells, clar. Es que ahí de alguna manera, tácitamente, dirección sindical y patronal están trabajando en una mena de alianza, de acuerdo para frenar los consejos. Que voy trillen fulles y fulles.
Alejandro, para los nuestros estimados oyentes que están...
Té una pila de fulls. Una pila de fulls. Subratllats.
Sí. A ver, Sí, exactament.
Clar, nosaltres veiem colors i colors aquí. No sé, Alejandro, si tu t'aclares, perquè, clar, t'has d'aclarar tu, amb els teus apunts. Jo no em puc fer res.
Sí. Llavors, aquest és un primer moviment important. El 15 de novembre, aquest acord, que es constitueix aquesta comunitat de treball, que és l'Arbeit Gemeinschaft. En realitat, té un nom més llarg, que utilitza l'acrònim ZAG, Z-A-G. Central... Arbeitsgemeinschaft der Industriellen und Gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Deutschland.
Sort que l'ha simplificat.
Doncs. Arbeitgeber, és curiós.
Sort que algú sap alemany aquí.
Saps, és interessant. En alemany, el substantiu que nombra al patró, a l'empleador, és Arbeitgeber, és el que dà el treball. I l'empleat és el que rep el treball. O sigui, és una situació... De subordinació, no sé si m'explico.
Des del nom
sí,
que dona la cosa.
Sí, només la paraula és interessant, ja, és interessant tenir-lo en compte. Però bueno, l'altre element, és la pròpia Constitució del Consell de Comissaris del Poble, per altra part, els consells obrers, i especialment els consells obrers de Berlín, que són molt potents, Berlín i la regió de Brandenburg, constituyen un consell executiu que pretén actuar com a doble poder respecte del Consell de Comissaris del Poble.
Aquesta pregunta te la volíem fer. Aquest Consell de Representants del Poble, aquest comitè executiu...
El Consell de Representants del Poble està format per Ebert, o sea, tres del SPD i tres del SPD. Important dir això perquè després vindrà un problema a partir d'això. O sea, és una representació paritària del SPD i USPD. Però el Consell Executiu és un consell nomenat pels Consells Obrers i Soldats de Berlín i la regió del Gran Berlín, de Brandenburg, que pretén actuar com a contralor del Consell de Representants de Comissaris del Poble. No sé si m'explico. A tal punt que a lo que aspira és ser el poder legislatiu. Que progressivament substitueix aquest poder executiu en el camí de la Constitució d'una república de consells. No sé si m'explico. O sea, claro, aquel consell executiu sona a un organisme executiu. No. És el representant del Consell Obrer. I, además, con toda la dinàmica del consell. O sea, que los membres del Consell Executiu també són mandataris, en el sentit que us deia, no? Comissaris... estan encarregats i que poden ser en qualsevol moment eliminats del seu càrrec. No?
I per ordenar tot això, sí. Tenim un Reichstag totalment desactivat, tenim consells de treballadors, tenim de soldats també, de camperols també has mencionat el cas de Baviera, i tenim ara també el Consell de Representants del Poble. Què? O sigui, qui té el poder efectiu?
No, el poder efectiu, malauradament, lo anirà firmant, a mesura que passen els dies, el Consell de Representants del Poble. Però per què? Per una raó molt bàsica. Perquè les classes dominants i l'exèrcit donen suport al Consell de Comissaris del poble. Así de senzill. Lo que pasa es que hay una lluita por ver... O sea, en ningún moment arriba a haver un doble poder com la Revolució Russa. Però sí que hay una lluita per ver qui se imposa aquí. I clar, el que té en la correlació de forces, i aquí sí que és important per la correlació de forces, malauradament el desequilibri és important, perquè el pes del suport al Consell de Representants del Poble és molt, molt gran. O sigui, és l'exèrcit, és la classe dominant, no? És tot l'aparell d'estat heredat del Kaiserreich. El que fa Eber no és justament treure tots els funcionaris imperials i substituir-los amb gent de confiança social. No, 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 els deixa. Amb raons de que sí, no, perquè ja tenen una experiència. Si tenen experiència, però tenen una ideologia. És gent que també exerceix un poder, controla el funcionament de l'Estat i exerceix poder. I, per tant, el poder terminarà afavorint al Consell de Representants del Poble. Però mitjançant un procés de disputa política i d'intent de legitimació política, que va ser el famós... A veure... va ser el famós Congrés General dels Consells que va fer, es farà entre el 16 i el 20 de desembre. Ahí es fa una elecció de delegats i la majoria la gana l'SPD. Ebert juga ahí la carta d'influir, Ebert, dirigent sindical,
de controlar també aquest sector.
Sí, 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 tota la carn a l'assador per dir-los perquè tenir majoria en aquest congrés general. És a l'inversa del que està passant a Rússia, no? El primer soviet, no? El primer congrés del soviet lo gana els bolxevics, no, aquí lo gana l'SPD. O sigui, el USPD i la Liga i els espartaquistes queden en minoria frente a l'SPD. Amb això, diguem, acabaria aparentment la disputa política, però la disputa no acaba, no acaba.
Clar, ho deixem aquí. El que està clar, Alejandro, ens has mostrat aquestes primeres setmanes, aquesta pugna pel poder tan convulsa, aquestes dificultats per també estabilitzar-se, però al final els sectors que acaben recolzant, el que acaben recolzant per consolidar un ordre que hi ha d'haver, algun tipus d'ordre, no? Establint clarament les diferències amb el procés revolucionari rus i que per això, lligant-ho amb el principi del programa, quan ens deies claríssimament no sabem gaire cosa de la Revolució Alemanya, perquè aquesta no va reeixir, no va triomfar.
Exactament.
I per això justament avui li estem dedicant a aquest primer programa que deixem aquí apuntat, com ara ens estaves dient, per seguir parlant de fets que acaben no fer més que començar. Així que, de moment, Revolució Alemana 1, primer programa dedicat avui a una mica començar a situar les primeres pedres d'aquest conflicte que s'allargarà durant 4 o 5 anys. Moltíssimes gràcies, Alejandro Andreassi, per estar aquí avui amb nosaltres explicant aquestes primeres pedres de tot aquest tema. Moltíssimes gràcies, Alejandro.
Gràcies a vosaltres per la paciència.
Encantats.
I que, a més, todavía tenim molt
per parlar. Això no ha fet 5 programes.
Això no ha fet més que començar. Albert Abril, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
L'Adrià Tirado, el control tècnic, el Carlos Lecegui a les narracions i qui us parla, Sergi Rodríguez. Nosaltres us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.